En el Mercuri arribam a les 11 i 4 minuts. Nosaltres actualitzem notícies i tornem amb més informació a les 12.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Balears fa ciència. A IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Avui xerrarem d'espècies exòtiques invasores a la mar Mediterrània. Ens visita una eminència en el tema. L'investigador Jorge Terrados, de l'IMEDEA, que ens explicarà el projecte Alerta a les invasores, biodiversitat i espècies invasores a la Mediterrània Balear, un projecte divulgatiu del grup d'ecologia i macròfits marins i la unitat de comunicació i cultura científica de l'IMEDEA, finançat per la FECIT. Sabíeu que des dels anys 70 la temperatura de l'aigua de la mar Mediterrània ha anat pujant 0,27 graus per dècada i que es preveu una pujada d'entre 3 i 3,5 graus per l'any 2100 en el cas de que no es freni les emissions de gasos d'efecte hivernacle? Sabíeu que aquesta pujada de temperatura de l'aigua de la mar té una conseqüència directa en la proliferació d'espècies invasores? Per cert, un tema molt a tenir en compte avui que estem pendents de les conclusions de la cimera del COP21. La introducció d'espècies exòtiques invasores és un component molt important del canvi global. D'una banda, té nombrosos efectes negatius en els recursos naturals, essent la segona causa, després de la destrucció de l'hàbitat, de pèrdua de biodiversitat mundial. A més, les invasions biològiques són una gran amenaça per a l'ésser humà, ja que també poden tenir importants efectes negatius sobre les pesqueries, la qualitat de les aigües, el turisme, etc. En parlarem de tot això després de migdia. Després us avançarem com serà l'efecte del pas del raig de sol a través de les rosasses de la Seu, fenomen que, com cada any, es produirà al voltant del solstici d'hivern i que aquest any tindrà lloc el dissabte dia 19, entre les 8:10 i les 8:25 hores. En xerrarem avui amb la Clara Grima, professora del Departament de Matemàtiques Aplicades a la Universitat de Sevilla, divulgadora i col·laboradora al programa de televisió espanyola Òrbita Laica, i una gran apassionada per les matemàtiques, i que dissabte de la setmana vinent farà una conferència a Palma titulada Iluminando y vigilando el baluart de Sant Pere, conferència que es farà a les 8:30 del matí a l'Aljub dels Baluarts. Farem tertúlia avui amb ella i amb en Gabriel Cardona, professor de matemàtiques a la UIP i cap d'estudis de matemàtiques també de la UIP. Això serà, repeteixo, avui al voltant de les 12:35. A la primera hora del programa, i abans de tractar tots aquests temes, farem berenars de ciència amb Hipólito Medrano, nombrat recentment director de l'Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua, l'INAGEA. Els bons aliments, farem sopes amb en Juan Antonio Fernández, i a la darrera hora del programa retrobarem alguns dels nostres col·laboradors habituals, n'Albert Fleixas, a l'Espai Neurohistòries, Macià Sureda, a Ciència per a tothom, i Xavi Canyelles, que avui ens farà un monòleg sobre cargolins i cargolines. Comencem. Benvinguts a Balears fa Ciència.
Batega el mar amb cada ona que ve i va, la ressaca esborra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent, ja ho veus, i trontollen les estrelles, tenen por de capbussar-se en la foscor. I recordo quan miren estrelles al port, pensaven que podia ser
11 i 9 minuts. Aquí batega la ciència. IB3 Ràdio, el Balears fa ciència, com cada dissabte matí des de les 11 fins a les 2. Batega el programa i tantes coses que bateguen. Ah, que sí?
Sí, molt avui.
Batega el COP21.
El COP21, sobretot, avui.
Que esperem que bategui bé, al final. Sí. I batega internet, i batega el Twitter i el Facebook, Joan Martín.
Exacte. Avui vos duc un parell de dades sobre Facebook, Twitter i YouTube de 2015, que són interessants.
Ah, m'has fet gràcia amb això de YouTube.
YouTube. Li poden dir YouTube.
Bueno, doncs
però
comencem...
Però espanyol, ben espanyol, YouTube.
Comencem per aquí. Ja mateix comencem per aquí. Vinga.
Vinga, doncs. Pues.
Què diuen les xarxes?
Quant de temps penses que passa sa gent de mitja a Facebook durant la seva vida?
Quant de temps passa la gent...
De mitja, una persona de 90 anys, quant de temps penses que passarà durant la seva vida connectada a Facebook?
Connectada a Facebook al llarg de tota la seva vida? 2 anys i mig.
T'has passat un poquet.
M'he passat.
Bueno. Un any i mig connectat a Facebook. Un any i mig de la seva vida.
De mitja.
De mitja.
I això d'on t'ho has tret?
Bueno, d'una pàgina web que posava totes les dades de 2015 de les diferents xarxes socials, tant de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram...
O sigui, un any i mig connectats a Facebook de mitjana.
Sí, de mitjana.
I en el Twitter?
En el Twitter tenc altres dades, com per exemple que cada dia se pugen 500 milions de tuits, cada dia, o sigui, impressionant, i hi ha 270 milions d'usuaris registrats a Twitter. Vale. I després duc unes altres dades de YouTube, que, bueno, durant aquest 2015, vale, de tots els vídeos que s'han pujat a 2015...
I no els han de pujar qualcú.
El 45% d'aquells vídeos només eren de gatitos. Només de gatitos. Sí. La gent li encanten els gatitos.
I no n'hi ha de tortugues.
Mira, un Twitter, entre aquests 500 milions de tuits que dius que se pengen cada dia en
el Twitter,
a les xarxes, n'hi ha un d'Anna Clara Grima, que avui l'entrevistarem aquí al Balears fa ciència, aquesta divulgadora de matemàtiques que avui tenim a IB3 Ràdio, i ha tuitat i diu: mamà, que hoy salgo en la ràdio.
Que
hoy salgo en IB3 Ràdio, eh? Fa il·lusió, eh? Anna Clara Grima, aquesta divulgadora, col·laboradora del programa Òrbita Laica, i que la tindrem a Mallorca aquesta propera setmana amb motiu d'una conferència en aquest fenomen del solstici, el solstici que té lloc cada any, el solstici davant per veure els raixos de sol a través de les rosasses de la Seu. Altres els heu vist algun any, Marta?
No.
O Joan?
No.
Pues és molt recomanable. S'ha de ser allà ben d'horeta, eh? Allà a les 8 del matí, i això ocorrerà entre 8 i 10 i 8 i 25, si el temps ho permet. Uh-huh. Però aquí les matemàtiques poca cosa hi tenen a dir. si passa un núvol davant. En parlarem d'això a la segona hora del programa i moltes més coses. Què més? Alguna cosa més, Joan?
Una coseta més, mem. Fan a Marta, mem, si m'ho fa contestar.
Vinga.
Quant de minuts se pugen cada dia a YouTube?
Quants minuts?
Pensen? Sí. No, perdona. Quantes hores se pengen cada minut?
Hores per minut?
Sí.
Jo em posaria 80?
80, no. T'has quedat curta. 300 hores. Cada minut a YouTube se pugen. Sí. És una xarxa supergran. És enorme, hi ha una quantitat de vídeos impressionant.
Encara haurem de fer-nos un canal a YouTube.
I d'Instagram, dues coses també, o no?
No, d'aquesta no dus res. No.
Balears fa ciència, no tenim compte Instagram per ara.
Per ara.
Però sí tenim compte el Twitter i el Facebook, les nostres comptes. Balears fa ciència, Balears fa ciència en el Twitter i facebook.com/balearsfaciència. Uh-huh. El nostre correu electrònic balearsfaciència@ivetresradio.com i el nostre telèfon
971 13 99 00.
Telèfon i xarxes perquè puguem estar interconnectats al llarg d'aquestes 3 hores,
sí.
En Joan Martín i na... I na Camila Pérez, que estaran pendent de tots valtros, i una salutació també per Aníbal López a les vies de so, que no estarà pendent dels oients, però diu que no amb el cap, però sí estarà pendent de que el so arribi fantàstic, com sempre.
Sí,
com sempre. I aquí sí que això no falla. Idò, podríem fer una cosa, Marta. Anem a fer un repàs de les xarxes?
Vinga.
Vinga, comencem. De les xarxes, no.
No,
de les notícies,
notícies de la setmana. I de, com hem dit abans, avui és el dia de la COP21, que segons ha informat Nacions Unides a The Guardian, el tet de consens s'ha arribat a les 4:30 de la matinada, després de més de 24 hores de negociacions i reunions bilaterals. Encara que les conclusions finals no es publicaran fins d'aquí un minut, les primeres informacions...
Sí, perquè es publicaran, tinc entès...
A les 11:30.
A les 11:30, eh?
Sí.
Sí, bé, si és que arriben a un acord.
Sí, així és. Les primeres informacions asseguren que l'acord conté les millors opcions possibles en quant a les pèrdues i guanys, el que suposa una molt bona notícia pels països insulars i aquells en vies de desenvolupament que sofriran a major mesura els efectes del canvi climàtic.
Idò, estarem pendents al llarg del matí d'aquesta COP21 i esperem que arribin a unes resolucions i a uns acords que siguin satisfactoris per tots plegats. Més coses, Marta.
I la segona notícia d'aquesta setmana és sobre un equip d'investigadors de la Universitat de Toronto i de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, que acaben d'aconseguir crear un model informàtic que és capaç d'imitar les capacitats humanes.
Mm.
Aquest treball acaba de ser publicat a la revista científica At Science, a pesar de que el model només pot, per ara, aprendre un alfabet a partir de caràcters escrits a mà, el sistema subjacent podria ampliar-se per construir aplicacions capaces d'aprendre d'altres sistemes basats en símbols, gestos, moviments o idiomes, tant escrit com parlats. I qui sap, Enric, si d'aquí un temps el programa Balears fa ciències comptarà amb col·laboradors robòtics?
Potser sí. Tot arribarà.
Tot arribarà.
Tot arribarà i fins i tot potser també sortirem al Science, al Balears fa ciència.
Ojalà.
Més coses.
I la darrera sobre la pluja de meteors.
Tu sempre
geminides.
Ens portes alguna notícia de l'espai, eh? Sempre vols que mirem cap a dalt.
Sí, ja que fa bon temps aquí ho hem d'aprofitar.
Sí, però per veure aquesta pluja hem d'esperar la nit, no és vera?
Sí, hem d'esperar la matinada de demà diumenge. Hi haurà més quantitat, perquè és quan hi haurà més quantitat de meteors per hora en el cel.
Però per veure?
Per veure la pluja de meteors geminides.
Geminides.
Sí, que té aquest nom perquè comença la constel·lació de Géminis.
Uh-huh.
I d'ahir és quan hi haurà més quantitat de meteors per hora en el cel i que es calcula al voltant de 120 per hora si el cel està descobert. A més, aquest any la Lluna no serà cap obstacle per la seva observació, ja que el nostre satèl·lit estarà en fase de Lluna Nova, que és la millor per contemplar aquest espectacle astronòmic. El responsable d'aquesta pluja d'estrelles no és un cometa, sinó un asteroide anomenat Phaeton.
Avui ja tornes amb els noms complicats. L'altre dia ens vas portar na Catalina.
Na Catalina, aquest dissabte no. I el que tu has dit és a la matinada i després de la posta de sol es mantindrà per damunt de l'horitzó durant tota la nit. Una condició important per passar la matinada del diumenge amb els ulls ben oberts mirant cap a la nostra volta celeste.
Oh, que maco, t'ha
quedat molt,
sí, molt romàntic,
poètic.
Molt poètic, Marta. Molt bé, idò, són les 11:18 i el que farem ara és anar a publicitat uns minutets i de seguida, després de publicitat, aquí a Balear fa ciència.
Anem
menjarem
ensaïmada?
No.
Sopa.
No, això mateix, l'ensaïmada la tenim sempre aquí, per cert, eh? Sempre la tenim l'ensaïmada gràcies als amics de l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears i del Forn de la Missió de Palma, que cada dissabte ens obsequien els nostres convidats amb aquesta fantàstica ensaïmada. Anava a dir que després de la publicitat menjarem sopes.
Menjarem sopes.
T'agraden?
Sí, la veritat
en aquesta
és
època de l'any, començar l'hivern amb una bona sopa.
Sí, que per cert, quan comença?
L'hivern. Comença el dia, tu m'ho diràs?
Dia 22.
Primer ve el solstici, que és el dia 19, i després ve l'entrada astronòmica. Gràcies, Marta.
A tu.
Balears fa ciència. A IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears. Hasta el día 16 puedes votar con tu tarjeta ciudadana a favor de las terrazas en el centro del Passeig d'Esborn. Vota sí para una ciudad viva. Sí a la creación de puestos de trabajo. Sí al comercio. Sí al placer de un café. Vota sí a las terrazas. Llama al 010 y consigue gratis tu tarjeta ciudadana. Y vota en palma.es. Vota sí al Born. Per participar en les eleccions generals del 20 de desembre, tan sols cal saber quatre coses. El lloc, el teu local electoral. L'hora, de 9 del matí a 8 de la tarda. El document d'identitat. Ha de ser original, no valen fotocòpies. Les paperetes. N'hi ha una per al Congrés i una altra per al Senat. Es diferencien per colors. Això és tot el que cal saber si vols votar a les eleccions generals del 20 de desembre. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
Les ones no just són marines. També n'hi ha d'argianes i sonores. Les bones cançons no només venen de l'altra banda de l'oceà. Mediterràdio, perquè per trobar talent musical no cal travessar la mar. Joan Trias et demostra que els artistes d'aquí no han d'envejar els de més enllà del Mediterràdio. Mediterràdio, dissabte a les 8:30 del vespre a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia, diumenge, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Juan Riera Roca.
De dilluns a divendres...
Resoldre problemes de parar, eh?
La veritat és que jo sé que ell no li agrada gens el meu alter ego.
Fins aquí podríem arribar!
De 3 a 4 del cap vespre...
A vegades me demanen pel carrer quan sou, de dir, de 15 o 20.
Gabinet de crisi.
El programa de gara d'aquesta emissora... compleix la novena temporada en antena.
La trituradora de l'actualitat, IB3 Ràdio.
Què te fot? Me caguen.
Que te pego leche.
Jo te fot.
En Sergi Marcos.
És tot amic.
I Felip Palau.
I molt contenta avui de tornar a estar amb vosaltres un dia més.
A jugar!
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
Són les 11 i 22 minuts. Bé, en aquest moment tocaria fer baranes de ciències. Esperem Hipólito Medrano, el nou director de l'Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua, l'INAGEA, però encara no és aquí. O sigui que avui el que farem és intentar alterar un poquet sobre la marxa cronològicament passar els bons aliments per davant dels berenars.
Bueno, jo crec que en sortirem bé. La veritat és que sí. I per avui el que havíem pensat era una miqueta la continuació del que vàrem parlar fa 15 dies, te'n recordes? Vàrem fer brous, vàrem fer aquells cuinats amb base de brou i avui hem de fer les sopes.
Avui sopes.
Avui hem de fer les sopes.
Ja que arriba l'hivern i fent sopes.
Sí, malgrat no faci el fred que tocaria fer, perquè en aquest moment un diu, bé, sopa platet de cuera, però és que... Però bueno, jo crec que arribarà l'hivern, arribarà el fred i arribarà en aquest moment els plats de sopa. A més, ara també que se traca a Nadal, hi ha un parell de plats tradicionals de cuina mallorquina que són a base de brou, a base de sopes. Vull dir que també ja tenim algunes idees i consells per als menús de Nadal que vendran ara.
Clar que sí, a més, efectivament, ara que arriben festes, Qui no menjarà la típica
sopa de Nadal? En sus caragals farcits, a una bullabesa, a una caldereta de peix, que no deixa de ser sempre el mateix concepte de plat. Si fem el diccionari i cercant la definició de sopa, ens diu que és una elaboració gastronòmica amb una base de brou, dins del qual s'hi cou pasta, arròs, sèmola, hortalisses o aliments trossejats. Però també ens diu que pot ser una sopa, aquella elaboració a base de trossos de pa, bescuit o ensaïmada, com la que tenim aquí davant, cuits dins un líquid, especialment brou o llet. Hi ha un plat de cuina mallorquina, que és el menjar blanc, que se fa amb un brou de pollastre, en el qual se li afegeix ametlla o se freix pa, i és un plat que se feia antigament com a entrant en els menús de Nadal.
I les sopes com li han de dir? Perquè jo li dic escudella.
Bueno, jo, com que sabia que m'anaves a demanar, ja he fet un poc de tasca, no? I he fet una miqueta de recull, perquè tenim el concepte que tenim un brou, una elaboració líquida, que hem fet amb ossos de peix, amb espines de peix, amb ossos de pollastre, vedella, que l'han cuit, l'han desgreixat, i tenim aquest brou, i després, què anem a fer? Pues anem a afegir-li unes verduretes a dins, unes verduretes, restes de la mateixa can que hem fet. I clar, com dius, a moltes bandes es diuen noms diferents. Per exemple, a Balears tenim l'escudella, tenim la sopa d'estrelles, que és la sopa típica clareta en les pastes. Sopes de llet. Jo recordo, quan era petit, Enric, que ma mare me feia unes sopes de llet per berenars de matins, llet a bullir, amb una miqueta d'ensaïmada com s'ha aquí davant, un pot de canyella.
Ja és la tercera vegada que cita l'ensaïmada, eh? Serà per algo?
No he berenat avui, eh?
Ah, perquè com que havien de fer els berenars de ciència amb Nipòlito, Medrano...
Vaig a berenar en el bar davant i dic, pues avui vendré berenar ensaïmada directament.
Tu has dit, fem els berenars i deixem els bons aliments per després.
I de pan cuit, o una sopa de trampó, o un oli aigua que fan a Menorca, a Andalusia fan gaspatxo, en País Basc fan porro salda, a Catalunya escudella, can d'olla, per centre de la península tenim escocido madrileño, la caldereta, el caldo gallego, fora de les nostres fronteres tenim la bullabesa, el bisque, la cartof en sopa, tot això, totes aquestes celebracions partint de lo mateix, partint d'un bon brou en el qual hi afegim les verdures. Un consell que ja vos donc: si fes una sopeta o fes una crema i li afegirem un poc d'oli extra, tampoc és dolent, heu de sofregir les verdures ben sofregides, que quedin ben rosetes, i després li afegiu l'aigua en aquesta elaboració. Aconseguirem que potenciar una miqueta més el sabor. I cal a dir que tota sopa triturada es converteix en un puré, i si la refinam, en una crema. Vull dir que tenim el kit complet.
Bueno, i encara ho podem complicar més, perquè llavors podem fer un consomé, una bullabesa...
Bueno,
una...
aquí ja tenim mil receptes, i com diuen...
I tu, com a bon professor, m'imagino que els expliques als teus alumnes com es diferencia una cosa de l'altra.
Exactament, mira, tenim partint del brou, si han de mestre... és un element per lligar el brou. Normalment, i se sol afegir la patata, quan fem una escudella, i la fècula de la patata ens ajudarà a donar consistència, però podem substituir aquesta fècula per un altre producte, també per farina d'ametlla. El que vos deia, és menjar blanc, una sopa típica de Nadal, mallorquina, i se lliga amb ametlla. Podem fer un bisquè, que és una crema francesa, que se lliga amb arròs, dona un gustet molt curiós. Se pot lligar amb una picada d'all i de pa, com per exemple fan el gazpacho. El gazpacho no és més que una sopa.
O podem fer un oli aigua, no sé si ho has dit, a Menorca.
Sí, podem fer un oli aigua a Menorca, podem fer una sopa de trampó. Tot partint sempre de lo mateix, d'un brou de verdures o un brou de carn, en el qual hi afegim un element de lligat. I a vegades aquest element de lligat li dona una densitat, una textura diferent. Podem provar de lligar amb ou, amb vermell d'ou, podem provar de lligar amb farines, amb nates, amb maicenes, amb pa, amb ensaïmada, lligar una crema amb una miqueta de producte dolç, com pugui ser ensaïmada o unes ametlles, ens quedarà molt bo. I després també, curiosament, molt d'aquestes sopes, aquests plats, reben el nom de l'ingredient principal. Per exemple, si veus una recepta que posi florentina, sempre són espinacs. Ceba es diu Subís, patata evidentment es diu Parmentier, Aurora, pel color que té que és vermell, domàtiga, sabú, llenties. El món de les sopes i les cremes és immens, immens, immens. La veritat és que tenim un receptari molt ampli i hem de tenir clar que aquestes elaboracions normalment partien de la cuina tradicional casolana i pobra. És a dir, era el més bo de fer que teníem, posar aigua a bullir, posar-hi els ingredients de dins i fer-los coure. Hem de pensar que d'aquesta manera trobem que quasi tots els receptaris i quasi totes les països i tot tenen la seva típica sopa, crema, escudella o com li diguem. És a dir, hem de mantenir...
Ara anirem a preparar alguna cosa que m'imagino que serà especial, tinguent en compte aquestes dates nadalenques que ja les tenim aquí, però abans d'això, consells de conservació per un cau feta, perquè una de les particularitats de fer escudella, de fer brous, de fer sopes, de fer aquest tipus de que ens agraden tant aquestes èpoques de l'any,
sí.
És que se'ns queda, se'ns queda la major part i no sabem com l'hem de conservar.
Exactament.
Com la conservem, la sopa?
Mira, el que primer que hem de tenir clar és que, com que són productes que tenen molt de líquid, no els hem de guardar mai calents a dins la gelera. Ens pot fer malbé els productes. Si teniu una cassola grossa i el que vau de fer i no podeu fer res més ara que esperar que se refredi, vos recomano que la separeu en recipients més petits, en tapes, en bolles més petites, i l'heu de repartir, perquè així se refreda molt millor. Se poden congelar. Tot això se pot congelar. Ara hem de tenir la precaució, i si ja ho hem previst, de no usar patates. Si empleem patates, la patata absorbeix molta aigua i un cop que es congela queda molt farinosa. I en els paladars no és massa agradable.
Però s'han de conservar, se poden congelar sempre i quan siguin completament líquid, perquè clar, si depèn de...
No, però la pots congelar, tal com... Si tu ja saps, per exemple, si has de fer una crema i saps que te'n sobrarà un poquet, fas el sofregit, fas el brou, separes la meitat, a la meitat que emplearàs aquell moment l'acabes sense patata i la resta la congeles sense la patata per la següent vegada.
I encara que sigui sofisticat també ho podem congelar.
Sí.
Per exemple, un bisquet de llagosta i marisc també el podem
això
congelar.
Com que no té patata, aquí, en aquest cas no tenia problema. El bisquet de marisc queda molt bo quan fes el sofregit de les closques de gambes, el cap d'escranc, les llagostes, els camarlans, les cigales, donau-li túrmics a tot, a la closca, la queratina de del marisc, mos ajudarà a donar-li una textura molt suau a la crema. Després passar per un colador i aconseguirà una sopeta, una crema melosa, quasi com si fos mel. Un altre consell, sempre s'han d'aixecar abans de consumir. Això vol dir, quan el tenen de la nevera, l'han de fer bullir. És molt important que arrenquin el bull abans de consumir. I sobretot, si tenim dins la gelera dos recipients que han guardat la mateixa crema, no els mesclarem fins que no hagin bullit, perquè pot passar que un dels dos se mos hagi tornat dolent i ho tirem a perdre tot. Con la qual cosa, recordeu, se poden congelar, però no convé congelar-les amb patates, ni i mantenim aquest consell per qualsevol elaboració que dugui patates. S'han d'aixecar abans de consumir i no mesclarem dues sopes o dues cremes, encara que siguin les mateixes, després de conservar o congelar. Evidentment, com les sopes i les cremes i tots els altres productes, la descongelació l'hem de fer lentament i dins la gelera. És a dir, millor treure-los d'interior, res de posar dins les microones o de fer altres coses que se fan un poquet estranyes. Millor a poc que se descongeli dins la gelera. I jo crec que amb aquests consells i quatre recetetes que donem ara, Enric, podem fer una bona sopa i una bona crema.
Pues sí, la veritat és que sí, amb tots aquests consells avui s'ho val. Mira, en aquests moments, mira aquí aquest senyor que s'asseu just en el teu costat, presento Hipólito Medrano. Hipólito Medrano, que he xerrat d'ell i que ha vingut corrents, és el catedràtic de Fisiologia Vegetal, professor del Departament de Biologia i anomenat recentment director de l'Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua. I avui farem una cosa bastant insòlita, que és mesclar dues seccions,
bueno.
Que no tenen absolutament res a veure entre elles.
Si t'he dit jo, cuinant, el que arribava a mesclar, no voldràs saber les combinacions que fem. Diu, això com pot mesclar això? Pues sí, un bombons de, com dir, de
Hipòlito, sobre... molt bon dia.
Bon dia, bon dia. Estem, perdona, però en fi...
Estem xerrant de sopes i de mesclar.
No, ja, si ho he sentit a la ràdio.
I llavors pues, no se'ns ocorreix altra cosa que mesclar seccions.
No passa res.
Mesclar els berenars de ciència amb els bons aliments.
No, jo no sé... està malament.
No està en mala fusió.
No.
Això té un perill, Hipòlito, que te podem acabar demanant per què li, com fas tu la sopa de,
bueno,
de Nadal.
Bueno, sí, fas sopa, sí.
Fas sopa?
Sí.
I li podem acabar demanant a Juan Antonio, doncs, jo què sé, aspectes sobre la gestió agroambiental o sobre l'aigua o sobre...
Bueno, gestió dins la cuina, podem parlar d'alguna cosa. Sostenibilitat dins la cuina.
Hipòlito, li agrada la cuina?
Molt.
Sí?
Sí.
I prepara sopes també o no?
Sí, sopes i tot el que més.
Però ho dius per dir ara, pobre.
No, sí.
En sèrio,
sí, m'agrada.
Doncs vinga, anem a demanar-li algun consell en alguna proposta, alguna recepta específica, Juan Antonio, alguna que et faci ganes.
Mira, havia pensat de preparar-vos una crema de bolets. Ara que estem en temporada, malgrat, crec que no ha estat de les millors temporades de bolets, a més ja que s'està acabant, no ha plogut massa, però bueno, en el mercat sempre trobarem bolets. És una crema diferent, la gent no està massa acostumada a menjar bolets en forma de crema, i la recepta admet moltes variacions en quant a la preparació, a l'acabament, aquí entra un poc en joc el gust de cada un. De fet, a la fotografia que teniu en la recepta del Facebook, veureu que també l'acabament és diferent, és a dir, podem anar innovant. Com el feim? Partim...
Hipòlito, si li vols demanar alguna cosa, ja saps.
Ja li demanaré, perquè jo també faig sopa.
T'hauràs d'acostar al micròfon, perquè si no no te sentirem.
Ah, bueno, però... jo també faig sopa de setes.
Ah, ja, fantàstic.
La que ens prepares, quin és?
Fem una crema de bolets.
Però quin nom té?
Crema de bolets.
Ah, molt bé.
Aquí és la recepta que teniu.
Quin nom té, li dic, quin nom té la crema de bolets? Crema de bolets.
Crema de bolets.
Aquesta és la que penjam al Facebook,
sí,
eh?
Sí, la podíem fer monogràfica, no amb un tipus de bolet, però jo m'estim més fer una miqueta de variat de bolets. A més, quan anem a cercar bolets a la muntanya, trobem moltes coses, així que però anar variant. Què hem de menester per aquesta crema? Hem de menester dos litres de líquid. Jo, a veure, aquí tinc una cosa, és personal. A mi no m'acaba d'agradar massa, Enric, emplear sempre un brou per fer una crema. M'estim més fer brou in situ. És a dir, si tenim verdures, tenim els bolets, tenim la ceba sofregida, el mateix suc que me faci que cuinat, jo ja li donaré. Això en Biel, l'altre company que ve aquí, és un dubte que tenim a vegades si...
En Biel Cerdà.
En Biel Cerdà.
Una si salutació posam, per en Biel.
Si posam brou, no posam brou... Jo no sempre ni pos. És a dir, que o podem posar aigua o podem posar brou, el que vulgueu. Hem de menester també 200 grams de nata, més o manco, un mig quilogram de xampinyons, una grapa de bolets per cada una de les persones, xampinyons, gírgoles, exatassancs, cames grogues, picornells, el que ja hem trobat, un manat de cebes tendres, 6 patates, sal i prou, no té massa complicació. Per la crema, netejam i arreglam tota la verdura i els bolets. Recordeu que per fer els bolets convé no banyar-los. Amb un pinzellet se lleva tota la terra, se lleven les parts tocades. Si es banyau, absorbeixen moltíssima aigua, després m'ho sortirà durant el cuinat. I dins una olla, dins una cacerola, sofregint la ceba i les patates, tot junt. Quan t'agafi agafar una miqueta de color, aquest efecte maillard que a vegades s'ha enxerrat, li afegim els bolets i ho deixem sofregir tot a foc fluixet durant 5 minutets més o manco. En aquest punt li afegim l'aigua fins que tapi i deixem coure a foc fluixet fins que mos quedi la patata tendra. Aquí ara el que fem és triturar, rectificar de sabor, textura, podem afegir una miqueta de nata en el final per refinar aquest plat. I ara ve la part de diferenciadora de cada un, com l'acabam, com la presentam. Podem posar el típic, una fota de jovert al mig, una gotata de nata, però també podem afegir-li per damunt un saltejadet dels mateixos bolets de la crema. posar-hi una miqueta de sucre, aquest dolçet quedaran molt bons, o com a la foto que teniu, que han fet una terra d'olives, que no és més que unes olives picades, mesclades, amb una miqueta de pa reat fregit, i li posem una ou escalfat a damunt i presentam el plat, tenint la combinació perfecta. O si no, un profiterols, un lionès d'aquests que en plan per fer bunyols, farcides amb paté, en vez de farcides sense nata i sense crema que fem habitualment, farcides amb paté, petitones i decoració dins el plat. Ja t'he dit, aquí entra un poc el gustet de cadascun per fer. Aquesta crema la podem congelar si no li posem les patates. En el darrer, el que fem és fer sofregit de xampinyons, nata, separar el que hagin de congelar i acabam la meitat d'ella amb les patates i l'altra meitat la congelam. Després li feien les patates quan l'hagin descongelat.
Mira, a mi se m'acut a rebatejar aquesta recepta. Què t'ho pareix? Crema de bolets amb profiteroles farcits de paté amb tòfones.
Bueno, aquí a lo gran, eh? A lo gran. Els profiteroles que havia dit, farcit de paté, i si li ficam unes tòfones, pica de tercera dins en el paté, i tenim la crema en superfund de tòfones. I si tenim tòfones i fem una miqueta d'oli de tòfones i li regam per damunt la crema en l'oli de tòfones, ja tenim un primer plat per dinar de Nadal que la gent quedarà al·lucinada. Senzillet, com a mi m'agrada, la cuina ben feta, senzilleta, i que després m'ho ha de permetre per mos canviar i anar sopant-se de més gent, on està enredats, sobretot el dia de Nadal, mil hores dins la cuina, perquè si no, no ho disfrutam igual.
Nipòlito, té alguna suggerència amb aquesta recepta?
No, ja sí.
O sí, has pres nota? Has pres nota?
He pres nota.
Doncs el que anem a fer ara, si t'apareix bé, Juan Antonio, avui anem a fer un poc al revés. Ara farem el concurs, de cuina, ens anirem fins a Sóller.
Ah, sí?
Anirem a parlar amb un veïnat teu, que tu coneixes bé.
Passa que sigui Don Quico Martorell.
Don Quico Martorell.
Molt bé, molt bé.
Del restaurant...
De Can Boqueta.
Can Boqueta.
Que, per cert, hi vam fer un sopar a l'institut i vam fer un maridatge amb una cervesa que ens va cedir el de Can Boqueta, que quan el tinguin dirat li donaré gràcies.
Bueno. Doncs, sintonia del concurs i atenció als oients, poseu-vos ben de vora del telèfon 971-139-00, perquè avui la invitació és per un menú per a dues persones, atenció, un menú de migdia per a dues persones en el restaurant Can Boqueta
de Sóller, el carrer de la Gran Via.
Avui improvisació absoluta, es programa.
Sobre la marxa.
Sobre la marxa, bé, sí, la ràdio té això, la ràdio en directe, no?
Totalment en directe, sí. A més, en el bé com us ho passam, Enric.
A,
sí.
Son, oh. A mi me sona antic això de dir la ràdio en directe, perquè sempre jo sempre l'he fet en directe.
Sí.
Jo no he conegut altre que no sigui en directe.
Podria ser de llauna, però no. Jo, com a bon cuiner, m'estim més les coses en directe que no de llauna.
Bueno, pues la pregunta té a veure amb congelar, precisament. Bé, en Juan Antonio m'ho ha donat una sèrie de consells per congelar, per posar la sopa a la gelera. De les tres coses que diré, una no l'han de fer mai. Per posar les sopes, per posar l'escudella, per posar les cremes i
els
plats cuinats a la gelera. Una opció, no la podem guardar calenta dins la gelera. Segona opció, hem de repartir la sopa dins de recipients més petits. I tercera opció, una que sigui vera.
Una que sigui vera, pues han de deixar les olles dins la gelera.
Això és vera.
Destapades.
Destapades. Bueno, però aquí ja, aquesta no conta perquè ja ho hem dit. Hem caigut a la nostra pròpia
trampa.
Sí, m'ho
hem enredat, això és directe.
Bé, doncs dues.
Bueno,
no la podem guardar calenta dins la gelera i l'hem de repartir dins de recipients petits. Una d'aquestes és vera i l'altra és mentida. La sopa no la podem guardar calenta a la gelera, o hem de repartir-la en recipients més petits perquè així es refredi millor. 971-13-99-00. Hola, molt bon dia. Tenim un oient que segur que ja sap què hem de fer amb la sopa quan la posem a la gelera. Hola, molt bon dia.
Bon dia.
D'on mos telefones?
De Palma, avui.
De Palma. Com te noms?
Pep Serra.
Pep Serra de Palma. Fantàstic, Pep Serra. Digue'ns, què opines? Què no hem de fer amb...
Que no hem de fer.
Què no hem de fer?
Més avant de mi que nosaltres.
La primera opció era...
No la podem... Ella ha cridat, eh? Així m'agrada, eh? Sí, tens molt bons reflexes. Enhorabona. No la podem guardar calenta a la nevera.
Això, per suposat que no ho podem
fer. No ho podem fer. I l'hem de repartir en recipients més petits.
En recipients més petits.
Sí està calenta.
Pues quan se refà, no s'ha de mesclar tot fins que s'hagi comprovat.
Bueno. Ja, si aporta informació extra, Enric.
Fantàstic. Sí. Mira, avui que estem amb les conclusions de la cimera COP21, a ningú me se li ha de córrer mai... per raons també de consum energètic, d'estalvi energètic,
de guardar aquestes coses
calentes dins de la gelera, mai a la vida, mai a la vida. M'has dit Pere, no?
Pep.
Ai, Pep, disculpa, Pep. Pep, crec jo que te'n vas cap a Sóller. Què t'apareix?
Fantàstic.
Beníssim, que els oients estan bé, escolten molt bé.
Quico Martorell, del restaurant Can Boqueta de Sóller, molt bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia, Enric, bon dia, oients, bon dia, Juan Antonio, bon dia a tots.
Estem preparant sopes, Quico.
M'encanten. A lo millor amb un pot de sort, el guanyador podrà tastar la nostra versió de set sopes.
Què li podem proposar a en Pep Serra de Palma?
Bueno, li podem proposar...
Un menú de migdia.
Un menú de migdia, pot un acompanyant, serà per dues persones, un migdia faner, és el menú que oferim a Can Boqueta dia del laborable, diguéssim, i, bueno, serà una loteria, podrà triar i veurem si li agrada el que oferim a Can Nostra.
Segur que vengui el dia que vengui, serà bo.
Espero que sí.
Què t'apareix, Pep?
Vinga.
Què t'apareix? Gràcies,
adeu.
Pep.
Adeu.
Adeu. Quico, conta'ns, perquè segur que també prepareu alguna crema, alguna cosa especial, no? També aquests dies de Nadal que podeu...
A mi m'ha va dir que feien una caldereta dins una copa amb un puré de patata baix. Jo, que m'ho expliqui, perquè com ho haurà d'explicar, Quico, això?
Mira, això és un plat, diguéssim, que l'hem adaptat ja a una versió secreta. I aquest plat vaig voler mai inspirar en el cappuccino italià, per dir-ho de qualque manera, i consisteix en la part de baix de la copa, un puré de patata molt refinat amb un puntet de nata, després hi posam una gamba fresca saltejada fora pell, evidentment, en l'espell de la gamba hem fet una caldereta bastant consistent, com pugui ser la receta tota la vida, i després hem concentrat part d'aquesta caldereta i hem fet una mousse. Una mousse, diguéssim, per tant, de caldereta concentrada i nata. Fem aquesta mousse i anem muntant com en apariència física, com si parés que és un cappuccino italià. I l'acabam amb un poquet de cacau. El cacau considera que és un, direm en aquest cas, un espici, un ingredient, que potencia molt aquest gust que té la gamba. I si és de soia, millor que millor.
A soia són més bones.
Sí. Jo crec que a soia tot el més bo.
Almenys a soia els he trobat molt bones.
Sí.
Molt bé.
Pues com veus, Enric, se poden fer virgueries en base de sopes, cremes i sortir de lo tradicional i innovar. No té per què ser una crema, un plat senzillet i...
Quico Martorell, no. Del restaurant. Teniu el restaurant a Gran Via 43.
Sí.
Això és arribant...
Sí, això, arribant a Soia. Si cercau la plaça d'Amèrica, veïnat de la plaça d'Amèrica, teníem allà el restaurant. Per cert, i vespre vàrem tastar les cerveses. Moltes gràcies.
Ah, de res, home. Content que ho disfruteu.
Sí.
Gràcies, Quico.
A vosaltres, eh? Moltes gràcies i que tingueu bon dia.
I bones festes.
Igualment.
Quico Martorell, del restaurant Can Boqueta de Sóller. Ens deixem alguna cosa, senyor?
No, jo crec que ja ho tenim tot. Mira, una cosa que vull dir, sempre duc cosetes. Mira, l'altre dia vaig anar a una visita a Palma, vaig consentir en un mercat de segona mà de llibres allà a Jardín de la Misericòrdia. Llibres, segona mà, coses antigues, m'encanta. Vaig trobar un receptari de cuina mallorquina, de la mostra de cuina mallorquina de l'any 85. Això és un regal. Evidentment faré una bona ressenya a la pàgina web.
Això és del 1985.
Sí, a més és el primer receptari de la...
Anava a dir, sembla que sigui del segle passat, però és que és del segle passat.
Sí, sí, sí. A més això és el primer receptari que se va fer d'aquella mostra que se feia primer en el passeig d'Esbor, després a Icebal, jovenat d'aquí de vora, que ja no se fa, ja se fa, diguem, a cada restaurant, no?
El 1985?
Sí. Bé. I és el primer receptari, és un regal, jo no l'he dit cap vegada, i fins aleshores els llibres que s'editaven de la mostra...
M'adones permís per llegir la primera pàgina?
Sí, l'he posat a posta.
A posta? Voleu saber el 1985 què se cuinava i què es menjava, com sona això, i què se cuinava, ara diré on, en el restaurant Parlament.
Exactament, bon restaurant.
De Palma.
Prat de Cort.
Què se cuinava en el Parlament de Palma el 1985?
I que varen presentar a la mostra de cuina mallorquina, la primera mostra de cuina mallorquina.
Pues amb uns ingredients d'orella i cara de porc, ceba, patates, col blanca, faves pelades i abeurades i sal, se feia un sofrit de cebes i s'hi posen orella i la cara del porc. Tot això a trossos. S'hi afegeix unes patates i col blanca. I ho farem bullir amb bastanta aigua. 30 minuts després hi afegim les faves i ho anirem remenant fins que se faci puré. Salà a gust.
Una bona fava parada. Això ja és...
O sigui,
un plat d'aquest de saure-te i no te mou durant 2 hores.
Això vol dir que els nostres... tots els nostres
parlamentaris,
no? El nostre Parlament de les Illes Balears menjava una fava pelada.
Molt bona,
el 1985.
Molt bona. Això són plats d'aquests que marquen, vas a menjar a qualque banda una porcella, una fava parada, unes sopes, ho recordes.
Juan Antonio.
Moltes gràcies, Enric. Per cert, molt d'anys, perquè no sé si m'ho veurem fins Nadal. Bon Nadal. Que passeu bones festes a tothom i bon menjar i bons aliments.
I bons aliments. Fem una aturadeta per la publicitat i en tornar de la publicitat de seguida xerrem amb Nipólito Medranos, catedràtic de Fisiologia Vegetal, professor del Departament de Biologia i des de fa un parell de setmanes director de l'INAGEA, que ara sabrem aquesta paraula, què és i per què serveix.
Balears fa ciència. A IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Vols terrasses al Passeig del Born? Des del dimecres dia 9 de desembre a les 10 hores fins al dimecres dia 16 de desembre a les 12 del vespre, vota amb la teva targeta ciutadana al web palma.cat. Un Born per a tothom. Entre tots i totes decidim. Ajuntament de Palma. Pensant en Palma.
IB3 Radio. 10 anys amb tu.
Hi ha un desert on l'exclusió social és un sol abrasador, on la discapacitat física o psíquica són dunes traïdores, on una tormenta d'arena cega la vista de migrants a la recerca d'una vida millor. Però en aquest desert nosaltres sabem trobar-hi flors. Flors en el desert.
Flors en el desert, amb David Oliver, a IB3 Ràdio, diumenge a les 9 del matí.
Màgia dels dies de Santa Llúcia. D'on venen aquestes creences? Quins enigmes trobam al voltant d'aquestes dates?
A IB3 en ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. Dissabte a les 10 del vespre. IB3 en ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Balears fa ciència. El magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Doncs Nipólito Medrano, ho dèiem, és el director de l'Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua, l'INAGEA, que l'INAGEA, a part de l'Institut d'Investigacions Agroambientals, existia?
No, no existia.
És un institut de nova creació.
Bé, nova creació. I és un institut que té l'interès de que és un institut mixte entre la universitat, el govern balear i l'INIA, l'Institut Nacional d'Investigacions Agràries i Agropecuàries.
I per a què serveix? Per què era necessari crear aquest institut?
Pues sí, necessari ho és, o era. Perquè era una anomalia que no estigués una cosa d'aquest tipus aquí. És a dir, fins ara érem l'única comunitat de tot Espanya que no tenia un institut específic d'investigació amb doctors i plantilla normal de recerca agrària, agroalimentària. Agroalimentària. Aquesta anomalia, pues, en fi, ha estat massa temps per diferents problemes de no voler gastar en recerca, cosa que és una de les pegues que retarda...
Pots parlar en castellà si estàs més còmode.
Més ben igual. Però vamos, vull dir que aquí a Balears tenim el problema de que és la comunitat que menys despesa té en recerca i també la comunitat que menys dobbes gasta proporcionalment en el que és la universitat. Això s'ha notat en una pèrdua de valor competitiu en moltes coses, perquè clar, el que no s'inverteix en investigació, després el primer any no, però després a poc a poc se va notant en que queda retardat de tot lo de més.
Què és el que vol potenciar l'INAGEA?
Pues l'INAGEA és el que vol potenciar és tot el que és recerca agroambiental i recerca també agroalimentària a Balears. I té l'èmfasi en
que
economia
cert,
de l'aigua.
En tenim de molt bona de recerca agroalimentària també, aquí
sí,
a Balears.
Sí, gràcies a la universitat.
Amb equips molt punters.
Hi ha bons equips.
A nivell mundial.
Sí, gràcies a la universitat tenim equips punters que han pogut desenvolupar una feina de recerca, com hem fet nosaltres i altres de la universitat, sobretot perquè, en fi, hem estat capaços d'anar a cercar finançament a Madrid, que és la major part del finançament de la recerca, o a Brussel·les, perquè la recerca oferida pel govern balear no arribava ni al 5% de lo que normalment un grup d'aquests tenia com a despesa cada any. Ara lo que hem aconseguit és agrupar els esforços que venien de la universitat, el de la comunitat autònoma, sobretot la Conselleria d'Agricultura i Pesca i Alimentació, i el Institut Nacional d'Investigacions Agràries i fer un conjunt, que serà aquest institut mixte, que pugui rellençar tot el que són feines de recerca dins aquest món a Balears. Érem l'única comunitat que no tenia un institut d'aquest tipus, l'única.
M'imagino que l'INAGEA també d'alguna manera aprofitarà el potencial de l'equip que tu dirigeixes també.
És natural, seria bastant absurd que no ho fos.
Vegetal, el Departament de Biologia de la UIP.
Sí, precisament quan nosaltres ja vam començar a fer força per tenir aquest institut o un institut d'aquest tipus, el problema venia de que feia anys que els companys d'altres parts d'Aragó, de Catalunya, de qualsevol post, hombre, i a Balears no hi ha institut, no, tenim un institut però molt pocs doctors, amb una inversió molt reduïda, i perquè clar, el cupo de dobbers que tenia Balears per la recerca no arribaven a Balears, és a dir, se perduen, perquè, i després se repartien entre els demás, érem l'institut més la regió més volguda de tota Espanya, perquè el que li tocaven no lo agafava i se repartia entre els demás per no dotar a Balears d'un mínim d'infraestructura de recerca. I aquesta anomalia és la que ara tractant de solventar d'una vegada. Llavors, des de fa anys, varen començar a fer feina en aquest sentit, duim 8 anys de problemes per rellençar aquesta història, i varen començar amb un pensament més o menys estàndard de lo que és altres comunitats. Després això va anar d'una altra per una altra via, després pues, va entrar la crisi i finalment ha arribat.
Hipòlito, ara arriba el butlletí de notícies de les 12 i d'aquí 4 minuts seguim xerrant amb tu un poquet més. T'apareix bé?
Mira, sí, sí.
Escoltem les notícies que ja són aquí i Balear fa ciència.
Servei